musical remunta a la infantesa, als 9 anys, 10 anys, inclús 11 anys, ja m'agrada molt inclús comprar vinils, escoltava en aquella època sobretot música electrònica berlinesa, que per un nano de 10 anys és una cosa estranya, però bueno, és un estil de música que m'agrada molt. El que és la música alemana, Tangerine Dream, Klaus Schulze, Edgar Froese. Després, al poc temps, vaig començar a escoltar Mike Oldfield i allà em vaig interessar per la guitarra, perquè jo en aquella època la guitarra per mi era un instrument desconegut, jo pensava més en els teclats que una altra cosa. Continuava escoltant música, no tocava cap instrument, però era un gran melòman, i a partir d'una audició que vaig fer d'Alirio Díaz interpretant Ferran Sors, allà em vaig enamorar de lo que és la guitarra clàssica, i en aquell moment vaig decidir dedicar-me a la guitarra clàssica, i és el que vaig fer jo al Liceu. El meu professor va ser Francesc de Paula i bueno, ja vaig començar la meva carrera musical. Un dels projectes que jo he fet des de sempre és anar gravant discos, produccions meves, diguem, gravar la meva obra. I aleshores, després del 2001, que vaig treure el meu primer disc, podríem dir en solitari, perquè jo havia fet moltes produccions amb altres formacions musicals, estava dedicant una obra a lo que és la història de la música electrònica. I aleshores, dins de la història de la música electrònica, òbviament, entra el Theremin, que és el pioner de tots els sintetitzadors, instruments electrònics de l'actualitat. Vaig escriure diverses obres per Theremin. Jo normalment, quan escric música, quan fa falta algun músic, doncs, simplement entres en contacte amb ell, graves l'instrument i, bueno, i aquest és com ho he enfocat sempre. Amb el Theremin em vaig trobar un problema, i és que vaig descobrir, desgraciadament, que no hi havia tereministes, però no hi havia tereministes no a la península, sinó quasi ni a Europa ni a nivell mundial, o sigui, hi havia molt poquets, es podien comptar amb una mà. Clar, jo tenia l'obra ja escrita, amb moltes ganes de que sonés un teremin de veritat en aquesta obra, i aleshores, bueno, el següent pas vaig dir, bueno, doncs intentaré aprendre'l jo i gravar jo mateix l'obra. I realment vaig comprar un teremin, vaig estar practicant, inclús vaig contactar amb algun gran tereminista com Lídia Cabina, una tereminista russa, o Peter Pringle, un tereminista canadenc, i són els que em van ajudar tècnicament. L'objectiu bàsicament era gravar aquesta obra i ja està. I bueno, igualment és un instrument que em va agradar molt, inclús vaig arribar a fer un treball musicològic sobre el teremin, ja que com no existia absolutament cap informació en l'internet d'aquella època, doncs vaig dir, mira, ja que m'he ficat amb el tema, doncs recolliré tot el que he investigat, faré un blog, i ja, doncs mira, la següent persona que li s'interessa pel teremin no tindrà que patir tot el que em va passar a mi. En teoria aquí acabava la cosa, però realment era el principi de tota la meva carrera com a tereminista. En el 2004, un músic català, Jordi Cos, doncs va contactar amb mi i resulta que també tenia un projecte amb teremin que no trobava cap tereminista, que ho volia tirar endavant, i era un projecte que era amb l'orquestra OBC. Era un espectacle sobre la història de les bandes sonores de la ciència-ficció i, clar, òbviament, dins de la ciència-ficció dels anys 40 i 50 feia falta un tereminista. Aleshores, clar, em va demanar si podia participar i jo, bueno, ja que tinc unes nocions de teremin, endavant, ho tirarem endavant. I, bueno, i això va ser el primer concert de molts altres que es van anar encadenant, molt interessants, i realment jo al teremin doncs, li dec treballar, per exemple, amb Salvador Brotons, inclús amb Dani Elfman i molts autors que, bueno, que jo per mi eren persones molt llunyanes, però que gràcies al teremin em va obrir aquesta finestra a fer coses que amb la guitarra m'hagués sigut impossible. Estem parlant que es va presentar l'any 20, o sigui que té un desenvolupament anterior. I aleshores és un instrument molt senzill. Realment l'inventor, a partir d'unes lleis físiques de l'electromagnetisme, doncs va crear una capsa amb dues antenes. I aleshores aquestes antenes el que fan és controlar dues característiques principals de la música o dels instruments, que és el to i la dinàmica. Hi ha una antena horitzontal que és la que treballa tot el que són les dinàmiques. Estem parlant des de tocar pianíssim a fortíssim, inclús diferents tipus d'articulacions, com l'estacato, legato. I després hi ha una antena vertical que és que es controla el que sigui el to, o sigui, el que sigui l'escala musical. Aleshores, l'intèrpret el que fa és jugar amb aquestes dues antenes amb unes tècniques de molta precisió, perquè es té que pensar que aquestes antenes no entrem en contacte. Aquestes antenes tenen un camp electromagnètic i el músic està ben amb aquest camp electromagnètic que, òbviament, està a l'aire. Aleshores, tenen que desenvolupar una tècnica de moviments molt petits per controlar el to i les dinàmiques. Clar, quan tu veus un tereminista, realment està movent les mans a l'aire. Si no tinguéssim les antenes visualitzades, realment pues estaria fent mímica. Clar, quan veiem l'instrument, veiem clarament que està interactuant amb aquestes antenes. Al ser el teremin un instrument electrònic, li fa falta una font d'energia. I bàsicament és això, perquè estem parlant d'un instrument molt primitiu. No, realment el circuit és molt senzill. I bàsicament és una capsa amb les dues antenes i la font d'alimentació. Després, com tots els instruments electrònics, com no tenen caixa de ressonància, li fa falta un altaveu i bàsicament això és un teremin. Recordo molt bé el primer teremin que vaig tindre, simplement perquè és el que faig servir actualment. Estem parlant que si un vol adquirir un teremin no té una gran gama de models, perquè al ser un instrument minoritari doncs no hi ha moltes empreses que es dediquen. Bàsicament el teremin que es fa servir a l'actualitat és de Robert Moog, que és l'empresa Moog Music, i ja als 90 ja va aparèixer i és el que s'ha continuat fent servir, que és l'Etherwave. Abans de l'Etherwave hi havia models que jo els conec, els he escoltat, però no els he pogut tocar, però simplement no es poden comprar. I si anem una mica enrere, ja ens anem directament als RCA Victor, que eren uns armaris, directament eren armaris difícils de transportar a vàlvules, i aquests també els he escoltat, tenen un so maquíssim, molt vintage, es podria dir, molt, molt buscat aquest tipus de so, i en l'actualitat pues, es fan servir els Etherwave. Un instrument que, clar, com hi ha certa demanda, jo sempre l'estic tocant. No tinc una dedicació continuada, per quina raó? Perquè és que no hi ha una gran demanda de teremin. No deixa de ser actualment encara un instrument molt estrany. Però hi ha uns mínims anuals de concerts. Realment és un instrument que a mi m'omple molt, perquè és una mica l'antítesis de la guitarra. Si la guitarra compleix un paper dins de el que és la meva dedicació, la meva part d'intèrpret, i el teremin fa coses que no pot fer la guitarra, o sigui, són complementaris. I aleshores, per mi, passar de la guitarra al teremin és una cosa que a mi em satisfà, perquè és com dues facetes musicals diferents, tan diferents que fa falta la meva part de guitarra i la meva part de teremin.